Christmas.
Què tal, amics oients? Bon dia i bona hora. Avui serà un dia amb pics importants de calor. De moment, al centre de la ciutat d'Olot ens despertem ara mateix amb 13 graus, però a les hores centrals del dia semblarà estiu. Neus a 5, què tal de nou? Molt bon dia.
Molt bon dia.
Com ens llevem a les comarques de Girona?
Amb temperatures altes, 13 graus a Olot, Santa Pau i Sant Feliu de Pallerols, 12 a la Vall d'en Bas, a Castellfollit de la Roca i a Vall de Núria en tenen 11 a Mieres i Anglès, 16 a Banyoles, a Figueres i a Girona, 10 a Vic i a Ripoll i 6 a Bas.
Previsió del temps amb en Dani Ramírez.
La calor serà intensa. Per tant, novament, temperatures de 25 a 30 graus a tot arreu, pràcticament. Cal destacar també que el cel serà, doncs, pràcticament assolellat, bona part del dia, potser alguns núvols prims, però amb una situació que no ens ha de portar pluja ni avui ni bona part de la setmana. La temperatura dijous podria arribar al màxim, per tant, podríem arribar a superar els 30 graus lleugerament, déu-n'hi-do, sobretot doncs, al prelitoral, no pas a la Garrotxa. I el que destaquem és que continua el sol, a la tarda demà algun núvol, poca cosa, i de moment potser ja cap al cap de setmana baixa una mica la temperatura. Estem parlant de divendres, dissabte, diumenge, que pugui baixar 3 o 4 graus del termòmetre. La setmana que ve, tendència lleugerament a refrescar, a baixar també doncs, la temperatura, però tampoc ve cap glopada d'aire fred, senzillament que s'anirà normalitzant, especialment ja passat Tots Sants. Fins allà, el 5 de novembre, no preveiem cap pertorbació, cap borrasca, cap situació de pluja.
Títoles del dia amb el suport de Vinyes Grauleda. Avui l'economia marca el pols de l'actualitat perquè la pujada de preus perjudica el comerç de proximitat. Cooperatives de nova creació, com ara l'Artiga, han hagut d'augmentar preus per fer front a la crisi actual. En menys d'un any, molts comerços han abaixat la persiana, un fet que preocupa davant la delicada salut que ja tenia el petit comerciant.
Per contra, els clients no han fet un pas enrere i segueixen confiant en comerços que aposten per un producte artesanal i de quilòmetre zero. L'Artiga Coop és una petita associació que es vol fer un nom a la comarca formant una unió entre petits comerços de la Garrotxa.
Una de les membres del seu consell rector és la Montse Mir.
Que saben tots els paràmetres que nosaltres busquem en un producte, saben que es compleix. Han pujat alguns preus de verdures o d'envasats i processats també, però igual que en altres sectors. Tot i així, tenim els socis compromesos que saben a què s'atén i a què es deuen aquestes pujades.
Avui també anirem a Sant Joan les Fonts. L'Ajuntament millora una part del camí de les Tres Colades.
Es tracta de la zona de Camp Fontfreda, on s'hi han fet petites actuacions. En els últims mesos es podrien arribar a veure trossos de ceràmica de dècades enrere, quan en aquella zona es practicava el tir al plat. Ara s'ha millorat el camí i s'hi ha col·locat una tanca protectora per evitar-ne un major desgast.
L'alcaldessa de Sant Joan és Maria Vidal.
El fet de passar-hi, de veure doncs, que hi havia fragments a terra que quedaven vistos d'antigues, sortien trossos com de ceràmiques que fa molts i molts anys es havia fet tirar el plat, havien quedat allà, no es havien tret en el seu moment, i clar, amb el desgast anaven sortint i és quan tu veus uns materials que no hi han de ser, per tant s'ha intentat treure en una part, però és que s'han hagut d'arranjar perquè tot això quedi compactat i no sigui perillós per ningú.
Avui també us explicarem que els Mossos d'Esquadra ja existien a la Garrotxa l'any 1719.
Ho diu la història del cos, que gairebé ja suma més de 300 anys. Tot i que la comissaria actual es va inaugurar l'any 1996, ja hi ha referència de Mossos a casa nostra, a la punyalada de Maria Vayreda. Aquest vespre a les 7 a l'Espai Crater hi haurà una conferència per repassar la història de la policia catalana a casa nostra.
Sí, una conferència que anirà a càrrec del sotsinspector i historiador del cos, Fèlix González Fraile.
L'Esquadra Olot, que està comandada per Antoni Bolós, lloctinent de Camprodon i també és farmacèutic, és d'Olot, i es crea aquesta esquadra dintre de l'origen dels Mossos d'Esquadra, que és la guerra contra la quadruple aliança, entre ells contra França. I aquesta esquadra, és una vegada creada i ataquen les tropes franceses, és ràpidament reduïda, perquè els francesos ocupen Olot.
Torna al cicle Els grans interrogants de la ciència, que oferirà xerrades divulgatives, tant científiques com tecnològiques, a la sala magma de l'Espai Crater.
En aquesta edició ja no hi ha restriccions per la pandèmia i les conferències seran pel gran públic. Es programaran un cop al mes i giraran al voltant de temes d'interès i d'actualitat, com el metavers, energies renovables o la identificació de víctimes de la Guerra Civil.
El director de l'Espai Crater és Xevi Cullell.
Deixen d'haver-hi els registres previs a través de forma telemàtica, és a dir, no cal inscripció prèvia, i són gratuïtes i obertes a tothom i, per tant, també adreçades al públic general perquè puguin conèixer una mica més doncs, el funcionament de tots aquests reptes que tenim a dia d'avui i també doncs, se segueix fent la retransmissió en streaming de totes les xerrades a través del canal de YouTube.
I avui també parlarem de cinema perquè la Vall d'en Bas oferirà cinema infantil en català.
Participarà al projecte Cinexic d'Òmnium Cultural que té l'objectiu de lluitar contra el retrocés de la llengua catalana. El lloc escollit per la Vall és Can Trona, on cada mes es projectarà una pel·lícula per als més petits.
La presidenta d'Òmnium Garrotxa és Glòria Bassets.
Impulsar l'ús del català a les xarxes i especialment al cinema. El que tenim és clar, un país, un estat que no ens protegeix la llengua i uns jutges que l'estan judicialitzant dia sí, dia també. Per tant, ens toca a nosaltres en aquest moment de fer un pas endavant i intentar evitar que això continuï empitjorant. El que estan fent és judicialitzar la llengua i crec que el que busquen és dividir-nos al carrer. I des d'Òmnium i agraïm a l'Ajuntament de la Vall d'en Bas l'esforç que ha fet per posar aquest cicle a l'abast de tota la gent de la comarca.
La Unió Esportiva Olot analitza un possible canvi a la banqueta. Ho ha confirmat el director esportiu Sergi Raset en declaracions al tercer temps de Ràdio Olot. Raset està convençut que hi ha una bona plantilla per competir a segona federació i està preocupat pels passos enrere que està fent l'equip.
Bueno, la veritat és que quan el gerent ens toca analitzar-ho, no? Són molts partits, són molt pocs punts. Un equip que en pretemporada ens feia molt bona pinta, una plantilla que s'ha anat construint una mica, doncs una... La meitat, pràcticament, va ser de l'equip de l'any passat que va pujar amb diferents incorporacions en totes les demarcacions, conscient que, ostres, que entre tots tenim una plantilla per competir, no? Almenys per competir contra tothom. I al principi és el que fèiem, competíem, no hem acabat de guanyar els partits, però l'equip sempre ha tingut opcions, pràcticament, en tots els partits.
El 0-3 de diumenge contra el Terrassa ha obert un període de reflexió en el si del club. La continuïtat de Mànix Mandiola ara mateix està sobre la taula.
En moments d'incertesa és quan cal comptar amb l'assessorament professional més rigorós. Davant situacions delicades cal saber quin és el millor camí calculant tots els riscos i avantatges. Des de fa més de 30 anys a Vinyes Gravoleda sabem com orientar-lo per aconseguir els millors resultats. Deixi la seva empresa en bones mans. JIC Assessors Fiscals Vinyes Gravoleda. Especialistes en gestió fiscal, comptable i laboral. Treball, planificació, estratègia i resolució són la nostra filosofia. Som a l'Avinguda de Santa Coloma 61 d'Olot, al telèfon 972-26-96-02 i a jicassessors.com. JIC Assessors Fiscals Vinyes Gravoleda. Ara més que mai, confiança, rigor i professionalitat.
A punt el trànsit, policia municipal d'Olot, endavant, bon dia.
Bon dia. Avui els carrers tallats seran el carrer Bellaire de les 9 a les 11 i el carrer Dolors de les 8 a la 1. Hi ha reserves a la ronda Montolivet de 8 a 1, a l'avinguda Xile de 9 a 12, i també que en el carrer Major i el carrer Sant Rafael la brigada municipal comença a col·locar llums de Nadal de les 2 a les 8 de la tarda. També al carrer Sant Rafael aquest matí un camió no tallarà el carrer però sí que carregarà contenidors i quedarà la via un xic afectada. Segueixen les reserves a la plaça Clarà, a l'avinguda Viseroques, Castellà Lloberes, alcalde Lluís Casademont i a l'avinguda Reis Catòlics. Res més, des de la policia municipal els desitgem molt bon dia.
Al Pàrquing Centre d'Olot volem que aparquis de la millor manera. Hem incorporat als nostres caixers un sistema per pagar còmodament amb el telèfon mòbil i la targeta contactless. T'oferim punts de càrrega per a vehicles elèctrics i places adaptades per a persones amb mobilitat reduïda. I amb els nostres abonaments i targetes Moneder, encara et sortirà més a compte a estacionar el teu vehicle. Ah, i si és dilluns, et deixem el carro de la compra per anar a mercat. Ens trobaràs al Firalet, a Olot. Tot comença al centre.
5 minuts més!
Ei, escolta, t'he d'explicar una cosa.
Més de 100 anys lluitant per la independència energètica de la Garrotxa. Carrer a carrer, poble a poble, fent front a les embestides de les empreses monopoli. Hem patit junts, hem celebrat junts. Ara treballem per fer possible la teva independència energètica.
Ei, has marxat? Nosaltres no. Ens quedem. Seguim aquí per vosaltres, perquè sou únics. Bassols Energia. Som d'aquí.
La pujada de preus perjudica el comerç de proximitat. Cooperatives com l'Artiga han hagut d'augmentar preus per fer front a la crisi actual. En menys d'un any, molts comerços han baixat la persiana, un fet que preocupa davant la delicada salut que ja tenia el petit comerciant.
Per contra, els clients no han fet un pas enrere i segueixen confiant en comerços que aposten per un producte artesanal i de quilòmetre zero. L'Artiga Coop és una petita associació que es vol fer un nom a la comarca formant una unió entre petits comerços de la Garrotxa.
Informa Roger Isern.
El concepte de pujades de preu és dia sí, dia també protagonista de l'actualitat informativa i, sobretot, el més important de la vida de cadascuna de les persones. En concret, a la Garrotxa són molts els sectors que s'han vist afectats. Un dels més perjudicats, el petit comerç, que ha vist com alguns establiments es veien obligats a tancar. Cooperatives com l'Artiga, una de les novetats del comerç garrotxí després del pas de la pandèmia, han notat un entrebanc important, com explica una de les membres del seu consell rector, l'Eli Masó.
Malauradament ens estem trobant amb notícies en botigues molt properes d'aquí, Olot i la comarca, que estan tinguent que havent de tancar. Això ens entristeix profundament i aquí a l'Artiga també ens trobem amb que el producte ha pujat, que ens trobem que com costa més adquirir productes ecològics amb un preu assequible, però seguim treballant per trobar-los. Òbviament aquesta crisi afecta a tothom i mica en mica hem d'intentar doncs, sobrepassar-la i aconseguir aguantar com podem aquest entrebanc.
L'Artiga Coop és una cooperativa de consumidors i usuaris sense ànim de lucre. És un establiment al barri Vell d'Olot on es venen aliments i articles per a la llar sota criteris exigents, amb màxim respecte per al planeta i de justícia social. L'Artiga vol arribar a ser un gran espai de consum agroecològic i solidari a la Garrotxa, que faciliti l'accés a productes sans, ecològics i de proximitat a un preu just. Actualment no té ni un any de vida, però ja compta amb desenes de socis. Uns socis que, segons Masó, no han deixat d'acostar-se al seu local davant la pujada de preus.
Que saben totes els paràmetres que nosaltres busquem en un producte, saben que es compleix. Han pujat alguns preus de verdures o d'envasats i processats també, però igual que en altres sectors. Tot i així, tenim els socis compromesos que saben a què s'atén i a què es deuen aquestes pujades.
Les pujades de preus han estat un impediment per emprendre nous negocis, el que ha ajudat a cooperatives com l'Artiga, però ha estat el compromís dels seus socis. Eli Masó destaca que han mantingut el mateix nombre de socis i també de consumidors que no ho són.
La majoria de socis de l'Artiga són també consumidors, que és per allò que ens fem socis. Els consumidors de peu de carrer que no són socis, de moment no, seguim tinguent un tant per cent de consumidors que no són, i consumidores que no són socis i de moment no hem notat un gran desnivell pel que fa als consumidors no socis que venen a comprar l'Artiga.
Segons les dades de l'índex de preus del consum d'agost d'aquest any, els aliments acumulen una pujada mitjana del 13,8%. Hi ha productes, però, que sobrepassen amb escreix aquest llindar. És el cas de la llet, que ja supera el 25% d'increment, seguit de l'oli, amb un 24%.
En la vessant econòmica avui també és notícia a l'aeroport de Girona, perquè el seu director, Vicent Pallarès, ha apostat per incentivar tres companyies que ajudin a reactivar la infraestructura. El director ha assegurat que l'aviació està en un bon moment perquè moltes companyies tenen capacitat d'incorporar naus molt ràpidament.
Pallarès ha posat d'exemple Volotea, una companyia amb una gran capacitat de créixer a l'estat en aeroports secundaris. El director també aposta per Wizz Air, que és similar a Ryanair, però amb una forta presència al mercat de l'est.
És un símil a Ryanair que serveix moltíssim l'Europa de l'est i crec que ens pot ajudar també a dinamitzar sobretot països d'aquest tipus amb alça turística i amb creixement potencial.
La tercera companyia seria Ryanair. El president de la taula gironina de turisme, Jordi Martí, ha dit que cal revitalitzar l'aeroport.
Que el que hem de fer és treure profit de les infraestructures que tenim i l'aeroport de Girona és una infraestructura de primera magnitud i creiem que li hem de treure rendiment i no ens hem de resignar. Vull dir, vam tenir una època gloriosa de l'aeroport de Girona que volem entendre que tornarà a venir o almenys treballarem perquè així sigui.
Per altra banda, el professor de la UDG, José Antonio Donaire, ha avisat que d'aquí a 10 anys els bitllets d'avió podrien ser entre 2 i 3 vegades més cars.
Florenci Cos, aigua, clima i gas. Volem que estiguis bé a casa tot l'any. Som especialistes en descalcificadors, sistemes d'osmosi i en la nova tecnologia de mineralització d'aigua. Instal·lem equips de climatització domèstica amb la millor eficiència i rendiment. Portem el gas fins a la teva caldera. També treballem per hoteleria i restauració. Florenci Cos, aigua, clima i gas. Per fer-te la vida més còmoda.
Ja hem arribat a un quart. Temps ara pel medi ambient.
Per gentilesa, d'Olot Mig.
L'Ajuntament de Sant Joan les Fonts millora una part del camí de les Tres Colades. Es tracta de la zona de Camp Fontfreda, on s'hi han fet petites actuacions.
En els últims mesos es podien haver arribat a veure trossos de ceràmica de dècades enrere, quan en aquella zona es practicava el tir al plat. Ara s'ha millorat el camí i s'hi ha col·locat una tanca protectora per evitar-ne un major desgast.
El camí de les Tres Colades de Sant Joan les Fonts és un dels punts més visitats al municipi pel seu atractiu natural i visual. Alhora, també és un pas molt freqüentat i afectat per la meteorologia, fets que en els darrers mesos van provocar que alguna de les parts del camí es desgastés. Per això l'Ajuntament del municipi ha pres mesures a la zona de Camp Fontfreda, la més desgastada per les pluges del mes de setembre. L'alcaldessa de Sant Joan les Fonts és Maria Vidal.
El fet de passar-hi, de veure doncs, que hi havia fragments a terra que quedaven vistos d'antigues, sortien trossos com de ceràmiques que fa molts i molts anys havia fet tirar el plat, havien quedat allà, no s'havien tret en el seu moment, i clar, amb el desgast anaven sortint i és quan tu veus uns materials que no hi han de ser, per tant s'ha intentat treure en una part, però és que s'han hagut d'arranjar perquè tot això quedi compactat i no sigui perillós per ningú.
Perquè aquesta zona del camí de les Tres Colades sigui segura, s'ha col·locat una tanca protectora i s'ha arranjat el camí per tal de ser utilitzat pels visitants. Vidal explica que s'ha reforçat el paviment perquè no es produeixin desprendiments de materials com la ceràmica que es van trobar.
Ara no plou tant, però va haver-hi temporades de més pluja, que llavors sí que va fent desgastar tota aquesta tramada que ens portava ben bé a la colada de lava, i s'ha reforçat el paviment una mica doncs, perquè no hi hagi aquest despreniment de material, i s'ha posat una barana protectora perquè la gent no accedeixi a llocs on són susceptibles de poder ser perillosos, no? Massa a prop de colada, doncs el que s'ha fet és una mica de protecció en aquest sentit. I també doncs, completar, no?, una mica més el tram aquest que ens dona la colada de lava.
L'arranjament d'una de les parts del camí de les Tres Colades és una de les últimes actuacions de l'Ajuntament de Sant Joan les Fonts d'aquests darrers dies. Ara el projecte en camí més important del municipi és el nou centre cívic, que es preveu que sigui una realitat el 2023.
Crònica de successos. Els Mossos d'Esquadra han detingut un home de 41 anys que tenia una ordre europea de detenció i entrega per pertinença a grup criminal organitzat i viatjava amb documentació falsa.
Els fets es remunten a dimecres passat al migdia, quan una patrulla de paisà va veure un turisme que circulava a gran velocitat per Porqueres i de forma erràtica, trepitjant les línies i abatzegades. Els agents el van aturar a la C-66 a l'alçada de Palol de Revardit. Els Mossos el van acompanyar fins a la comissaria de Banyoles per verificar la seva identitat en col·laboració amb el Centre de Cooperació Policial i Duaner del Pertús.
I la Guàrdia Civil de Cádiz investiga un dipositari judicial de Jerez com a presumpte autor d'un delicte d'apropiació indeguda i un altre d'estafa en la venda il·legal de 14 cavalls de pura raça espanyola, un d'ells a les comarques gironines.
L'investigat propietari d'un centre hípic de Jerez va rebre 38 animals en òptimes condicions per la seva cura i subhasta en lots, però el mal estat que posteriorment presentaven va provocar que 14 dels cavalls els retornessin. Un cop retornats als seus adjudicataris, però, va tornar a vendre'ls sense documentació i sense comunicar als compradors la situació judicial dels animals. La intervenció de la CEPRONA permet recuperar els exemplars, un dels quals a Bèlgica.
I de seguida tornem a parlar de Mossos d'Esquadra, però per una qüestió ben diferent.
Busques un lloc al mig de la natura on dinar el cap de setmana?
Masia Piquillem és el que estaves buscant.
Natura, tranquil·litat i bon menjar.
A Masia Piquillem gaudiràs d'un bon dinar amb la parella. A més, a Masia Piquillem estem especialitzats en tota mena de celebracions. Aniversaris, comunions, trobades en família.
Més informació i reserves a masiapiquillem.com.
I és que els Mossos d'Esquadra ja existien a la Garrotxa l'any 1719. Ho diu la història del cos, que gairebé ja suma més de 300 anys.
Tot i que la comissaria actual es va inaugurar l'any 1996, ja hi ha referència de Mossos a casa nostra, la punyalada de Maria Vaireda. Aquest vespre a les 7 a l'Espai Cràter hi haurà una conferència per repassar la història de la policia catalana a casa nostra.
Els Mossos d'Esquadra són la policia civil més antiga d'Europa. El 1719 es publica el primer reglament del cos, convertint-se en la policia més moderna d'aquell moment i amb categoria de policia judicial. S'encarregarien de la seguretat, una tasca que fins llavors havien fet els sometents, les forces de seguretat locals i l'exèrcit. De fet, tan bon punt van començar a caminar, els Mossos ja comptaven amb una esquadra a Olot, segons el sotinspector i historiador del cos, Félix González Fraile.
L'esquadra Olot, que està comandada per Antoni Bolós, lloctinent de Camprodon i també de, és farmacèutic, és d'Olot, i es crea aquesta esquadra dintre de l'origen dels Mossos d'Esquadra, que és la guerra contra la quadruple aliança, entre ells contra França. I aquesta esquadra, és una vegada creada i ataquen les tropes franceses, és ràpidament reduïda, perquè els francesos ocupen Olot.
La presència dels Mossos a la Garrotxa va ser intermitent com a conseqüència de les disputes polítiques de l'època i les guerres. L'any 1778 torna l'esquadra d'Olot, però en aquest cas per controlar el contraband.
No tornarà a haver-hi esquadra de Mossos d'Esquadra fins al 1778, és a dir, fins al regnat del rei Carles III. I per què es crea de nou l'esquadra Olot? Per un tema molt important que es donava en aquell moment, que era el contraband. Llavors, el rei Carles III crea una unitat, que també específicament catalana, que és les Rondes Volants Extraordinàries de Catalunya, que es crea a partir d'uns caps de contrabandistes i que tenen destacaments a Vic i a Olot. Però, paral·lelament, crea l'esquadra d'Olot. I no és una esquadra gaire numerosa, és un caporal i 9 Mossos.
De fet, Marià Vayreda, la punyalada, ja parla dels Mossos i ho fa d'una forma molt detallada.
Llavors, quan el Marià Vayreda fa la famosa novel·la de la punyalada, perquè ell veu els Mossos, coneix la història dels Mossos, ell és un seguidor carlí i coneix perfectament la nostra història i la relació que teníem amb els Mossos amb els carlins, surt el caporal Arbós i fa una descripció del caporal Arbós. Per què diu sos caporal? Perquè ell veu el que a Besalú hi ha un sos caporal, que és el que mana, perquè el caporal estava a Pere.
Quan els Mossos perden les seves funcions a la Garrotxa durant la Gran Guerra, s'obrirà un destacament a Besalú que dependrà de l'esquadra de Peralada. El 1935 els Mossos s'encarregaran del servei forestal de la Garrotxa i durant la Guerra Civil vetllaran pel patrimoni històric i artístic. L'any 1996 s'inaugura la comissaria actual d'Olot. Avui, González Fraile oferirà molts més detalls i curiositats a la conferència que tindrà lloc a les 7 de la tarda a l'Espai Cràter.
Bé, i no deixem les conferències ara, però, per un caire ben diferent, perquè torna el cicle als grans interrogants de la ciència. Oferirà xerrades divulgatives tant científiques com tecnològiques a la sala magma de l'Espai Cràter. En aquesta edició ja no hi ha restriccions per la pandèmia i les conferències seran pel gran públic. Es programaran un cop al mes i giraran al voltant de temes d'interès i d'actualitat com el metavers, energies renovables o la identificació de les víctimes de la guerra civil.
Totes les xerrades tindran lloc els divendres a les 7 de la tarda a la sala magma de l'Espai Cràter i s'estendran fins al maig de l'any vinent. La primera sessió d'aquest cicle serà aquest divendres a càrrec de l'enginyer aeroespacial Josep Maria Dorca, que parlarà sobre si som a prop de l'aviació elèctrica. El director de l'Espai Cràter, Xavi Cullell, explica les novetats a l'edició d'enguany.
Deixen d'haver-hi els registres previs a través de forma telemàtica, és a dir, no cal inscripció prèvia, i són gratuïtes i obertes a tothom i, per tant, també adreçades al públic general perquè puguin conèixer una mica més el funcionament de tots aquests reptes que tenim a dia d'avui i també se segueix fent la retransmissió en streaming de totes les xerrades a través del canal de YouTube.
El primer cicle dels grans interrogants de la ciència va ser l'any 2006. Durant aquest temps han estat diverses les entitats que han fet relleus per mantenir vives les xerrades científiques. Ho recorda la tècnica del Sigma, Esther Sala.
Aquest any ens fa il·lusió commemorar que fa 25 anys que aquí a Olot es fan xerrades sobre ciència. De fet, aquestes xerrades varen començar amb l'agrupació astronòmica de la Garrotxa i el Museu dels Volcans, i el que feien eren xerrades divulgatives sobre el món de l'astronomia i després moltes vegades anaven a l'Observatori de Batet a fer observacions. Des dels inicis, el 96 fins ara, han passat diverses entitats organitzant-ho, des del Museu dels Volcans, la Fundació d'Estudis Superiors, i els que organitzem ara les xerrades som l'Espai Cràter, el PEOC i el Consorci Sigma.
Les xerrades dels grans interrogants de la ciència són gratuïtes i ja no cal fer inscripció prèvia com es feia en edicions anteriors a causa de la pandèmia.
I la Vall d'en Bas serà un dels únics municipis de la comarca en oferir cinema infantil en català. Es tracta del projecte Cineixic, que té l'objectiu de lluitar contra el retrocés de la llengua catalana. El lloc escollit per la Vall és a Can Trona, on cada mes es projectarà una pel·lícula en Aniol Puigvert per als més petits.
El retrocés del català i la judicialització de la llengua han portat associacions com el Unió Cultural a actuar el més ràpid possible. L'any passat van crear un nou projecte anomenat Cineixic, que pretén introduir la llengua catalana en el món audiovisual, encarat a les noves generacions. Aquest cicle s'ha expandit a tot el territori, que ja compta amb més de 55 sales catalanes que cada mes s'omplen de famílies amb els seus nens i nenes. Una d'aquestes sales serà el Centre de Cultura i Natura de Can Trona, a la Vall d'en Bas, després que Òmnium i l'Ajuntament del municipi hagin firmat un conveni de col·laboració de 3 anys. La presidenta d'Òmnium Garrotxa és Glòria Bassets.
Impulsar l'ús del català a les xarxes i especialment al cinema. El que tenim és clar, un país, un estat que no ens protegeix la llengua i uns jutges que l'estan judicialitzant dia sí, dia també. Per tant, ens toca a nosaltres en aquest moment de fer un pas endavant i intentar evitar que això continuï empitjorant. El que estan fent és judicialitzar la llengua i crec que el que busquen és dividir-nos al carrer. I des d'Òmnium i agraïm a l'Ajuntament de la Vall d'en Bas l'esforç que ha fet per posar aquest cicle a l'abast de tota la gent de la comarca.
La pel·lícula que s'estrenarà en el cicle de Cine Xic de la Vall d'en Bas és El regal de Molly Monstre, una coproducció premiada com a millor pel·lícula d'animació el 2016. L'alcalde de la Vall, Lluís Amat, fa una crida a les famílies de la Garrotxa perquè assisteixin al cicle.
I jo faig una crida a que la gent vingui. Que ompli aquesta sala amb mainada, no? Perquè ja que es fa l'esforç, com explicàvem molt bé des d'Òmnium, de la recessió que pot haver-hi, i en un enclau com el nostre, que ens sembla que aquí tothom parla català, no és pas veritat, i aleshores convé ser una mica militant. I convé, per tant, si es fa una activitat d'aquest tipus, doncs que les famílies portin la mainada i que puguin veure en format gros, que no és el mateix que veure en vídeo a casa, aquest cicle que a més està molt rumiat, molt pensat i que hi ha una sèrie de professionals que han rumiat molt bé quines són els audiovisuals que es posaran.
La primera projecció del cicle de cinema infantil en català serà el pròxim dissabte a 4:45 de la tarda a Can Trona. Les entrades tenen un cost simbòlic de 3 euros i es poden comprar prèviament a la web cantrona.cubin.cat o al mateix centre.
I no deixem encara el català perquè l'Ajuntament de Girona ha engegat una campanya per donar a conèixer el vocabulari propi de les festes de Sant Narcís i de retruc també incentivar l'ús de la llengua catalana.
La iniciativa s'ha batejat amb el nom de Fires Mot a Mot. Cada dia el consistori publicarà una paraula diferent a les xarxes i l'acompanyarà de l'explicació corresponent associada a alguna curiositat per promoure que la gent visiti la web municipal. Allà l'Ajuntament hi ha recollit fins a 127 paraules i expressions de diferents temàtiques. Se n'hi troben tant diverses com Firaire, Cavallets o Per Tots Sants, tots a Girona. Amb aquesta campanya el consistori vol aconseguir que la ciutadania es faci seu el vocabulari de les fires.
I de Girona cap a Vic. Perquè de la catedral romànica de Vic només en queda el campanar i alguns vestigis de la canonja i la cripta. El Museu Episcopal de Vic s'ha proposat acostar-la al públic a través d'una experiència immersiva on es pot veure com seria l'interior de l'espai al segle XII amb peces d'aquella època que actualment s'exposen al museu, com ara el frontal d'altar de la Mare de Déu del Coll o les pintures murals de l'absis de Sant Sadurní d'Osomort.
El director del Museu Episcopal de Vic, Oriol Piques, ha explicat que l'audiovisual permet trencar alguns mites.
Doncs, en aquest cas, per exemple, el que fem és restituir allò que no hem vist mai, que és, per exemple, la catedral romànica de Vic. La catedral romànica de Vic va desaparèixer, per què? Perquè Vic era una ciutat rica i van considerar, en un moment donat, que tenien una catedral vella i que n'havien de fer una de nova, i això va desaparèixer. Què ens permet la digitalització, juntament amb el treball dels museòlegs i dels científics? Doncs recuperar virtualment la catedral.
Gràcies a un intens procés de documentació, per exemple, s'hi poden descobrir els colors originals de les peces que mostren un art medieval ple de colors i daurats en contra del tòpic d'austeritat i foscor.
Necessites unes ulleres o vols canviar-les per unes de noves? Ara a Opticalia Olot pots emportar-te les teves ulleres graduades i pagar-les en 12, 24 o 36 còmodes quotes sense interessos. Només ens has de portar qualsevol targeta bancària i el teu DNI. Vine a Opticalia i emporta't les teves ulleres finançades. Opticalia Olot, a la plaça Clarà, número 12.
I de la cultura anem cap als esports, perquè la Unió Esportiva Olot analitza un possible canvi a la banqueta.
Ho ha confirmat el director esportiu Sergi Raset en declaracions al tercer temps de Ràdio Olot. Raset està convençut que hi ha una bona plantilla per competir a Segona Federació i està preocupat pels passos enrere que ha fet l'equip. El 0-3 de diumenge contra el Terrassa ha obert un període de reflexió en el si del club. La continuïtat de Mànix Mandiola és sobre la taula.
La Unió Esportiva Olot busca solucions a la mala dinàmica que ha situat l'equip penúltim classificat de Segona Federació a 4 punts de la permanència. La desfeta de diumenge passat contra el Terrassa per 0-3 va deixar una imatge molt preocupant i va encendre totes les alarmes al club olotí. les mirades apunten cap a la banqueta i a hores d'ara es pot dir que Màrix Mandiola és a la corda fluixa. El director esportiu Sergi Raset afirma al tercer temps de Ràdio Olot que la Unió Esportiva Olot es planteja un possible canvi a la banqueta.
Bueno, la veritat és que quan el gerem ens toca analitzar-ho, no? Són molts partits, són molt pocs punts. Un equip que en pretemporada doncs, feia molt bona pinta, una plantilla que s'ha anat construint una mica, doncs una... La meitat, pràcticament, va ser de l'equip de l'any passat que va pujar amb diferents incorporacions en totes les demarcacions, conscient que, ostres, que entre tots tenim una plantilla per competir, no? Almenys per competir contra tothom. I al principi és el que fèiem, competíem, no hem acabat de guanyar els partits, però l'equip sempre ha tingut opcions pràcticament en tots els partits.
L'Olot només ha sumat una victòria en 8 jornades. Té 5 punts de 24 a la classificació i la seva mala situació contrasta amb el bon nivell que havia mostrat a la pretemporada, fins i tot contra rivals de categories superiors com el Barça o el Nàstic de Tarragona. A la Lliga va començar perdent en els últims minuts contra l'Espanyol B i empatant a casa contra el Terol i just després, dos penals fallats en dos partits consecutius el van deixar sense 5 punts molt importants. Des d'aleshores, la situació no ha millorat. L'única excepció va ser la victòria contra el Formentera i el joc de l'equip ha empitjorat. Raset explica la involució que ha fet l'equip en aquest tram de temporada.
Generava que era competitiu, que costava que l'equip contrari generés ocasions. De cop i volta hem passat de ser un equip tou, que no genera, que ens fan gols. Aleshores, jo crec que ni en pretemporada era un equip que havíem de quedar primers a la segona red, al grup 3, ni ara som el pitjor equip de la categoria. No? Jo crec que aquí hi ha un terme mig i estic convençut que aquest equip doncs, té molt més nivell del que va demostrar i poso la mà al foc.
Aquesta situació a la qual s'afegeixen les lesions de Blázquez, Carles Mas, Castells i Sebas Coris ha deixat l'Olot molt tocat i el seu entrenador Màrix Mandiola penjant d'un fil. Els dos propers partits de l'equip, abans d'arribar a l'eliminatori de la Copa del Rei contra el Llevant, seran al camp del Lleida aquest dissabte a les 7 de la tarda i a casa contra l'Atlètic Saguntí el diumenge següent.
Necessites unes ulleres o vols canviar-les per unes de noves? Ara a Opticalia Olot pots emportar-te les teves ulleres graduades i pagar-les en 12, 24 o 36 còmodes quotes sense interessos. Només ens has de portar qualsevol targeta bancària i el teu DNI. Vine a Opticalia i emporta't les teves ulleres finançades. Opticalia Olot, a la plaça Clarà número 12.